Gaudí us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Una tertúlia que comença en aquest precís instant, quan falten 7 minuts per arribar a les 9 del matí. Som a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, concretament la Ràdio Nacional de Catalunya. Iniciem la nostra conversa d'avui. Saludem en primer lloc, no sé per quin motiu concret, farem de dreta a esquerra, avui, o d'esquerra a dreta, segons com es miri la taula. Francesc Romeu, benvingut.
Molt bon dia.
Capellà i periodista.
Sí, senyor.
Amb els preparatius del dia 15, que en saps?
Sí, la Mare de Déu d'agost.
Costa ja. Aquest divendres hem d'anunciar als nostres oients que farem un programa lleugerament diferent del que és habitual. Començarà a les 9 en lloc de les 7 i tindrà un cert contingut en aquesta
religiós, línia. Marcadament religiós.
Marcadament religiós, no, però moderadament religiós sí, eh? La tertúlia, sí, sí. Concretament. La tertúlia serà amb persones, diguéssim...
del món eclesiàstic.
Efectivament, tot i que tu ens fas el salt per algun misteriós motiu, sí. Que no cal que contestis per antena, eh?
No. Però l'hem preparat, diríem, l'hem preparat.
Molt bé. Saludem també a l'Ada Colau, activista social. Bon dia, bona Ada.
Bon dia.
Ben tornada a la tertúlia.
Moltes
gràcies.
Has fet
un parell de campanes.
Ostres, sí, però ho necessitava i realment ha funcionat, eh? Ah? He tornat com una rosa.
Per tant, estem parlant de vacances, eh?
Sí, estem parlant de vacances ben a prop, a l'Empordà i al sud de França, als Pirineus. M'ha sentat molt bé.
Molt bé. Doncs ben repreguda. Saludem també el delegat del Diari Público Catalunya, el senyor David Miró.
Què tal, bon dia?
Ben tornat, David.
Gràcies.
A més, no és el dia que et toca, em sembla, el dimecres. Sí? És el dia que us toca?
Avui és dimarts.
Abans he dit l'hora amb una hora de retard. De veritat, demano disculpes.
M'has fet dubtar per un moment, eh? Sí,
em penjaré un cartell gros. Fixa't que aquí no hi ha cap lloc on digui que és dimarts, eh?
No.
Has d'agafar una portada d'un diari com per comprovar que efectivament és dimarts. Ja ho sabem, que és dimarts. No tinc rellotge que ho posi. Hi ha moments que el cap va una mica... Ja està el dia següent. En fi... Dimarts 5 d'agost. No, 12 d'agost, eh?
12.
És que aquí a la falta posa 5 d'agost, però és 12. En fi, és el tercer error, que ningú es confongui. Falten 5 minuts per les 9 i és dimarts 12 d'agost de 2008. En fi, l'últim tertulià que ja s'està contant al riure és el Pius Alibec, restaurador graciec. Bon dia, Pius.
Bon dia,
què et fa tanta gràcia? Les meves tradicionals confusions?
No, m'agrada estar el dimarts, mentre sigui dimecres, i estar el dia 12 mentre sigui el dia 5, i coses d'aquestes desconcertants.
Esperem que no torni a haver-hi cap desconcert d'aquests durant la tertúlia. Hem dit restaurador graciec, normalment et presentem com a restaurador, però avui et presentem com a restaurador graciec perquè m'han dit que estàs molt amoïnat, emperifullant tots els carrers de Gràcia de cara a la Festa Major, que deu estar a punt de començar d'aquí pocs dies, no?
Amoïnat? Per què?
No sé, m'ha fet aquest efecte així, veient entrar
aquí. No, amoïnat no. Home, aquest any tenim menys carrers.
Menys?
Menys, sí. Uns quants menys. Ara, no. Per mi ha encantat que guarneixin els carrers. A part, vull dir, és un fenomen turístic. Ja tenim... tot de turistes allà fent fotos i els veïns es troben...
Sí, es nota molta aparició de més turistes dels que habitualment.
Sí, els veïns es troben molt, molt autorealitzats, vull dir, allà mentre van preparant la decoració doncs s'aturen, fan fotos, els estan fent entrevistes, inclús hi havia una comissió vinguda del Brasil que estaven estudiant el fenomen de les festes de Gràcia, vull dir, tot això està molt bé, molt bé.
Bé, algun dia vindran del National Geographic i faran un reportatge, eh?
Ja han vingut. Jo puc dir que el número de novembre-desembre, no les festes, però el Mesopotàmia va sortir a tota pàgina el National Geographic.
Clar.
Sí. Faig propaganda.
Sí, ja he dit el nom del seu restaurant, cosa que no t'impedirem. Que...
Ai, mira, se m'ha escapat.
Deu ser això. Hem de dir pels oients que no són de Barcelona ni la seva àrea metropolitana, que no només hi ha la Festa de Gràcia, que ja ho sabem, que no volem ser una ràdio centralista. Ara ha sortit aquest comentari sobre aquesta qüestió, però que coincidint amb la Mare de Déu d'agost, justament hi ha moltes festes a d'altres punts del territori. Bé, dit això, començarem parlant de qüestions televisives avui, eh? Qüestions televisives. A més, tenim en aquesta tertúlia un valencià, que és el David Miró.
Es
confirma aquesta dada?
De Borriana, que és la capital espiritual del país.
Sí? Podria ampliar aquesta...
Perquè va néixer el Tarancón. Bé, perquè va néixer el Tarancón i perquè és la primera ciutat important que va conquerir Jaume I quan baixava, diguéssim. Abans de Castelló i Vilareal, que són una mica els nous rics, per dir-ho així, ja estàvem nosaltres.
Però va conquerir abans perquè s'ho va trobar abans, diguéssim.
No, perquè existia.
Sí, perquè estava abans, si hagués estat més al sud, no hauria estat la primera. El mèrit és estar més al nord que Castelló, per entendre'ns.
Però Castelló no existia en aquell moment.
Ah, molt bé,
aquesta és la qüestió.
Molt bé. Doncs el David Miró, que ens il·lumina sobre qüestions relacionades amb la història del País Valencià i de la conquesta i de més. Aquesta matinada, o millor dit, ahir al migdia, a les 12, una notícia que s'esperava des de feia temps, es va conèixer, s'esperava perquè s'havia anunciat que es produiria, però no se sabia quan passaria, va ser la irrupció, l'aparició del Canal 9, que és la televisió pública valenciana, els sintonitzadors de la TDT, essencialment, vaja, essencialment no, només a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on es concentra el 60% de la població, en el que és un intercanvi, un protocol, un acord que s'ha d'assignar entre els dos governs, Generalitat Valenciana i Catalana, per la reciprocitat de les emissions. Havia de ser una manera de solucionar el cessament que es va fer judicial de les emissions de TV3 al País Valencià, i la cosa va de, a canvi de veure'ns uns aquí, els altres veuen allà. Bé, doncs a l'àrea metropolitana de Barcelona, des d'ahir a les 12 del migdia, ja es pot veure el Canal 9 per la TDT. I m'agradaria saber si els nostres tertulians ja la tenen convenientment sintonitzada i què els estimula o provoca aquesta notícia.
Bé, jo,
i si l'han vista, clar, i si l'han vista.
Jo no la tinc sintonitzada, però ja la conec bastant, eh? Canal 9. De tot això hi ha una part una mica divertida i una part que no, ja veurem com acaba tot plegat, eh? La part divertida és que abans ho comentava, eh? Ahir vaig estar mirant per la premsa valenciana, en concret el diari Levante, que donava la notícia, i em va fer molta gràcia perquè als comentaris la majoria de la gent deia, per favor, què hem fet els catalans perquè ara els castiguem amb Canal 9, no? Era una mica, quina vergonya, per favor. I bé, en fi, perquè veieu que realment és una cadena que en segons quins àmbits del País Valencià no té un gran prestigi. Jo he de dir que, per exemple, el Canal 9 té un segon canal, que és el Punt 2, que està francament molt bé. És una mena de canal 33 d'aquí, on, diguem, tot és en valencià, vull dir, no és bilingüe com Canal 9, on pràcticament tot el prime time és en castellà, les pel·lícules també són en castellà.
No estan doblades, les pel·lícules?
No, si només algunes, sí, només algunes que fan de matinada. En el que és prime time, tarda i vespre nit, tot és en castellà, excepte els informatius i els programes infantils i algun altre programa. Però bueno, fan per exemple Corregudes de Bous, i això també compta com a emissió en valencià, per dir alguna cosa. Del tema aquest de l'intercanvi, hi ha un perill aquí, i és que per exemple a Castelló, on no s'han tallat les emissions de TV3, amb la TDT actualment tu pots accedir als quatre canals, a TV3, a Canal 33, al TV300 i al 324. La qüestió és ara, amb aquest intercanvi, el govern de Camps passarà a controlar aquests quatre canals. I les males llengües diuen que la intenció del, diguem, del govern valencià és només, amb aquests quatre, passar a que només es vegi TV3, mentre que els altres tres canals repartir-los al seu, diguem, pues, una televisió murciana, a una d'Albacete i una altra, no sé, del Mundo Televisión, per dir alguna cosa, no? Vull dir que en algunes parts del País Valencià, diguem, l'oferta televisiva en català es pot veure francament retallada i reduïda. Hi ha llocs on ara ja no es veu res, però hi ha llocs on sí que es veu, com per exemple a Castelló, que es veuen els quatre canals, i ara podríem passar a veure només un, cosa que seria francament lamentable, perquè jo crec que el que més preocupa, diguem, al govern valencià, a part de TV3 en si, però per exemple el canal 324, que hi ha molta gent que a mi em consta que el veu, doncs, diguem, ofereix una visió de la realitat que no és la que ells voldrien, no? I ja està.
Ha parlat a valencià. Francesc.
Jo vaig fer una rebuda ahir vespre a l'hora de sopar, vull dir que és una bona entrada a casa, que va ser, jo sóc un analfabet funcional, per tant d'aquestes coses tècniques no hi entenc gens, i llavors vaig haver de fer un instalar de nuevo, com si tornéssim a instal·lar l'aparell de TDT. Llavors d'entrar a tots els canals, i sí, vaig veure que apareixia el Canal 9. I vaig veure dues coses. Una era una sitcom, una espècie de comèdia en valencià, bastant divertida.
Soc Arras, em diu que
exacte,
diu.
Sí. Més aviat bastant divertida, vull dir que vaig veure que era bastant còmica, més còmica, diríem, que la producció que solem fer aquí a TV3. I després vaig veure una cosa esperpèntica, que semblava això de TV1, de fa 20 anys, que era un programa amb Albertina Osborne, i aquí sí que ja no vaig poder aguantar més, ja vaig passar a la producció pròpia nostra i em vaig tranquil·litzar una mica.
A més, Albertina Osborne ja ve ser en castellà, m'imagino. No?
Evidentment.
I això, Soc Arras, era en valencià?
Sí.
Molt bé, fins i tot en català. Cap altre dels tertulians ha tingut experiències amb TDT i ha pogut sintonitzar?
No, jo encara sóc més negat que el Francesc com els aparells.
Ja vindré aquests, a casa a posar-te.
Em faries un gran favor, perquè hi ha moltes hores que no agafo perquè no sé com es fa.
Com es fa, sí.
Ostres.
Sí, em fa pànic prendre un prema un botó del mando a distància que no sigui les cadenes, vull dir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinc por de que se'm...
De perdre-ho tot,
sí.
Bé, en tot cas, com tens el receptor de TDT, no?, que seria una condició necessària.
Sí, el tinc perquè va venir un dia un tècnic i ens ho va instal·lar a tots els veïns, si no, no el tindria.
No, jo és que miro poc la televisió, i aleshores no m'he preocupat de sintonitzar-ho, i de totes maneres, amb això que comentava al principi, de que deien els valencians que hauran fet els pobres catalans, home, vull dir, se suposa que si som majors d'edat podem no mirar una cosa que estigui mal feta, no? Sí, que això en general, a mi de la televisió... No, però en general de la televisió sí que em crida l'atenció, no?, de que hi ha molt la crítica als programes, pues això, els shows aquests, no?, de telerealitat terribles, però hi ha unes audiències que encara m'esfereixen més que el mal gust de molts d'aquests programes, o sigui, que és que el problema és que la gent els mira, no? I això sí que em sembla terrible, no? Que realment si una cosa és dolenta no ens hauria de preocupar perquè la gent senzillament no ho miraria, perquè és dolent, no? Però en canvi això no, aquesta equació no funciona així, no? Ja sembla que s'ha despertat com una morbositat de veure quan més dolent és, doncs més ho mirem i més ho comentem i més ho alimentem, i aquí hi ha alguna cosa disfuncional, no? Que en la que d'alguna manera participem tots, no?
Però en aquest cas hi ha una diferència, és que Canal 9 una mica és la televisió dels valencians, però d'alguna manera no representa alguna cosa, és com TV3, que és, diguem, una mica l'aparador de Catalunya, i clar, això pues, és el que fa marcar la diferència. Ara, també és absurd que hem hagut de passar 20 anys per poder veure Canal 9 aquí, i aquí fa 20 anys que molta gent veu la CNN i veu la televisió francesa i les televisions alemanyes, i no veure Canal 9 també...
Bueno, es podia veure pel Digital Plus, eh?
Es podia veure el canal internacional.
Exacte,
sí, que no és ben bé la
vull dir que almenys
canal, sí.
Comunitat valenciana aquí a Catalunya, que tenia el canal digital,
teníem alguna
la podia veure, i el programa estrella que era aquest de la Nòria, jo sé que la gent el veia per aquí i...
La tòmbola, la tòmbola.
La Nòria és una altra que
fa la tòmbola.
Molt bé, sí, és una gran aportació que ha fet el Canal 9, Bé, en tot cas, sigui benvingut aquest nou canal, sigui benvingut aquest acord de reciprocitat, a veure si realment ara que ja es veu el Canal 9 aquí, o està començant a veure, se tanquen els serrells legals que depenen del Ministeri de Madrid, i també ja es veu amb normalitat TV3 al País Valencià. Diuen que això a la TDT havia de servir per donar més oferta, més pluralitat i més capacitat de veure canals, doncs aquesta en podria ser una constatació pràctica. Canviem de qüestió. Per cert, si els oients ens volen fer arribar les seves experiències d'aquests primers visionats o aquests primers minuts de visionat de Canal 9, ens agradarà sentir, també oients del País Valencià, ens agrada sentir la seva versió del que és el canal, el que representa el Canal 9, i aquesta cosa que sorprèn una mica, que aparentment hi ha una part important de les emissions que es fan en castellà, almenys del primer canal, que aquí ens deia el David Miró que el segon canal, punt 2, doncs és essencialment en valencià. Ens hem d'ocupar d'aquest tema de Geòrgia, de tota aquesta mena de guerra a diverses bandes, d'aquestes hostilitats bèl·liques. Jo no sabria ben bé quina denominació fer-la servir, perquè es fa molt difícil adjectivar el que està passant allà a Geòrgia. La cosa va començar a finals de la setmana passada. En aquests moments tenim el president de torn de la Unió Europea volant cap a Moscou, el senyor Nicolas Sarkozy, per anar a parlar amb el líder rus Vladimir Putin de tot aquest embolic dels tancs russos que estan entrant cap a territori georgià, i vaja, la diplomàcia nord-americana, les Nacions Unides tampoc han aconseguit gran cosa. M'agradaria saber tot aquest moviment geopolític que es dona en un lloc tan llunyà, tan estrany. Parlem d'Osset i el nord i Osset i el sud, que això no ens ho han ensenyat a l'escola. Són coses de geografia que en un principi no vam aprendre al seu moment, entre altres coses perquè quan vam anar a l'escola segurament es parlava de la Unió de les Repúbliques Socialistes Soviètiques i para de comptar. Però m'agradaria saber què ha provocat tot aquest joc de tancs i la tragèdia humana que hi ha al darrere, lògicament, amb centenars de desplaçats, morts i ferits i companyia.
Tot i que no en sabem massa, és curiós, una cosa que hauríem de felicitar la nostra premsa espanyola és la dedicació que tenim i les pàgines que dediquem a la qüestió internacional. És a dir, que tot i no saber-ne de l'escola, les pàgines que s'han dedicat aquests dies a analitzar la situació en tots els nostres diaris és realment lloable, veient les poques pàgines de la premsa internacional doncs dedica a aquestes coses, eh? Aquesta és una. Després l'altra és tots els interessos que hi ha en aquesta zona. Això també fa gràcia llegir doncs alguns dels experts en política internacional. I també preveure que això durarà temps i que qui ho passarà molt malament, però molt malament, que ja ho estan passant molt malament, és la població civil, perquè és que aquest enclau té molts interessos. Un és els interessos del propi Putin, que ja, quan la crisi de Kosovo ja va amenaçar de que la resolució de Kosovo portaria problemes. I per tant, jo crec que això és el que l'ha endurit a fer aquesta intervenció doncs, tan excessiva. Ahir també sorprenia el senyor Bush que donés lliçons de... Ell definia això que era la intromissió en un país, també cosa sorprenent, perquè diríem està ell per donar lliçons de com s'entra en un país i impunament, per tant també d'això. I després l'altre és que ara hi va el senyor Sarkozy, però el senyor Sarkozy hi té bastants interessos en allà, perquè la zona aquesta de tot Geòrgia és el que en diuen la ruta de la seda del segle XXI, per tant per allà passen les grans canonades del petroli i les grans canonades del gas, els gasoductes i els oleoductes, construïts, curiosament, per interessos nord-americans, perquè és la Chevron, és nord-americana, la que hi té la conducció, juntament amb la British Petroleum, però construït pels francesos. I, per tant, allò és un interès occidental important. Putin també li interessa, perquè té flota russa al Mar Negre sense tenir-hi cap port. Per tant, li interessaria tenir-hi un port. Ara ha de demanar prestats als d'Ucraïna, que li cedeixen perfectament, perquè Ucraïna no és prou occidental com Geòrgia, evidentment. Per tant, això, diríem, no es pot arreglar en quatre dies. I és veritat que qui sempre queda amb el cul a l'aire és les Nacions Unides, i sobretot el Consell de Seguretat, que, evidentment, allà és on s'han de seure Estats Units, Anglaterra, França, Rússia... I, com sempre, jo crec que miren cap a una altra banda, mentrestant la població civil ho està passant, però que molt malament. Però
entre altres coses, perquè Rússia també forma part del Consell de Seguretat i té la capacitat de vetar qualsevol decisió. I, per tant,
sí,
tots els que tenen allà un seient fix, d'alguna manera tenen carta blanca. A mi el que em sorprèn és, perquè diguem tot ve d'un atac... diguem de les forces georgianes a les, diguem, a les forces separatistes d'Ossètia del sud, coincidint amb els Jocs Olímpics, i després la brutal contrarresposta de Rússia. Però evidentment no sé jo si Geòrgia algú li havia dit que aniria a l'OTAN allà a defensar-la i a donar-li suport, perquè vaja, em sembla una resposta bastant suïcida si coneixem, diguem, quins són els precedents històrics de Rússia. Rússia és un imperi, sempre ha tingut, diguem, una actitud imperialista amb, diguem, totes les seves fronteres. I en el cas dels Ossets, aquest poble, ja va bé sempre conèixer una mica d'història, en tota aquella zona del Caucas hi ha moltes, diguem, ètnies, tribus i diferents pobles, diguem, i durant els últims 200 anys s'han dedicat a fer-se la guerra entre si, i els russos han tingut, diguem, ètnies o tribus que han sigut aliats d'ells, entre ells els Ossets, i d'altres que sempre han anat a la contra, com els txetxens, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm. I en el cas dels Ossets sempre han estat aliats de Rússia, i en el cas d'Ossètia del Sud sempre han volgut ser russos o pertany a la Federació Russa i no pas a Geòrgia. I de fet allà, diguem, governen, hi ha una independència de facto, a més controlada per Rússia, que tenia forces de pacificació allà, forces de pacificació que s'han convertit de la nit al dia en forces d'agressió, sí. Vull dir que realment jo no sé exactament què pretenia Geòrgia o quin tipus de resposta esperava Geòrgia de la comunitat internacional i d'Europa o dels Estats Units, que mai, diguem, han tingut una influència directa sobre Rússia, ni la poden tenir, vaja, és que no l'han tinguda mai, i més allà tocaran les seves fronteres, és pràcticament impossible.
Per mi el més destacable de tot plegat és el que s'apuntava a l'inici de que un cop més, em sembla que cada cop és més descaradament obvi l'abisme que s'obre entre governs i sobretot grans potències i les societats civils que diuen representar, no? Que cada cop és més descarnat com els interessos de governs i grans potències són molt més els de grans petroleres, per entendre'ns, o grans empreses multinacionals, que no pas els de la societat civil que diuen defensar i del bé comú general, no? I clar, vull dir, això ho hem vist amb la guerra dels Balcans, ho hem vist a Irak, ja les mentides ja és que són, no es poden ni amagar, perquè són tan descarades que la societat civil ho veu ja. I aquí un cop més, no? De seguida, en dos dies el conflicte s'ha traslladat a Estats Units i Rússia, i interessos que tenen a veure això amb el petroli, amb el gas, i es deixa de parlar ja de quins són els interessos legítims dels ossets o el perquè de la reacció georgiana, etc. I per mi aquí el més important és recuperar l'esperit que vam viure a nivell mundial el 2003-2004 del no a la guerra, no? O sigui, per mi és el més interessant que es pot dir, en el sentit que la societat civil ha de reaccionar com ho va fer aleshores, no amb un pacifisme ingenu, sinó en dir, no ens esteu prenent el pèl, no? Que és el que va passar el 2003, el no a la guerra no era pacifisme ingenu, sinó que era dir, esteu dient que esteu fent això en el nostre nom, en el nostre nom això no ho esteu fent, ho esteu fent en funció d'uns altres interessos privats, mercantils, geoestratègics, etc., però que no tenen res a veure amb la societat civil, que al contrari és la que paga sempre els plats trencats, i em sembla el més destacable del conflicte.
Sí, no, evidentment, jo estic en la mateixa línia que estava parlant l'Ada. Evidentment, aquí no es tracta d'un conflicte ètnic o de separatisme o de tot això. Vull dir, Geòrgia, quan ataca, sabien que aquest atac rebria una resposta contundent, i sobretot coneixent contra qui i amb qui estan tractant. Llavors, per què van atacar? I què ha fet el president de Geòrgia? I com ha actuat? Avui dia les guerres ja ens ho va demostrar, si no ho teníem clar fins aleshores, la guerra de l'Iraq o l'ocupació de l'Iraq ens ho va demostrar. Les guerres és un càlcul econòmic, vull dir, és un càlcul econòmic, i els soldats de cada país no deixen de ser uns treballadors gratuïts per les multinacionals pagats pels ciutadans. I els soldats americans que estan morint a l'Iraq són uns treballadors pagats pel poble americà. El benefici de la seva feina va a les multinacionals, a les quatre multinacionals americanes. I el mateix passarà a Geòrgia o a qualsevol part del món. Vull dir, aquí hi ha gas, hi ha petroli, i aquí no es pot jugar. I aquest gas i aquest petroli no és pel poble, és per quatre. I aquests quatre faran el que volen. I és així de simple. Vull dir, això ja va començar amb l'ocupació del Kuwait. I quan aleshores parlaves d'això, d'una interpretació d'aquesta mena, jo recordo, d'això fa 18 anys, em deien que jo era de la fantasia del complot, que tot era un complot. Vale, vale. Jo recordo que també que a l'invasió de l'Iraq, abans de produir-se, mentre es debatia si s'havia de fer o no, jo recordo perfectament, ho tinc gravat perquè gravava...
Parles de la primera invasió ara?
No, estic parlant de la segona, de l'invasió americana. Gravava tots els debats i les tertúlies i això que es feien sobre aquell tema abans de l'ocupació, de l'invasió americana de l'Iraq. I economistes prestigiosos d'aquí deien no, que l'invasió de l'Iraq era necessària per una senzilla raó. Perquè volien baixar el preu del petroli de 38 dòlars... a 25 i si pot ser a 15. Sí. Però eren economistes i tu eres un don nadie que perquè eres iraquià podies opinar, no? Llavors passa això, per això estic en la línia d'Ada i per això vull dir jo reclamo als que es creuen que poden fer alguna cosa, que no només critiquin i parlin dels bons sentiments, sinó que facin. Vull dir, la població ha d'actuar, perquè si no actuem actuaran ells, i ells fan les coses com veiem que les fan.
Ara, altres analistes diuen que possiblement la jugada no estigui amb els ossets, sinó amb l'altra zona independentista, Càssia, o
aviam si ho diem bé, eh? No, s'ha de dir amb jota espanyol, aprenent.
Abjàcia.
És que no em surt ara.
Abjàcia.
Abjàcia, sonora la segona i jota espanyola la primera. Abjàcia.
Per tant, això també fa veure que no tot és el problema estat amb l'Ossètia, sinó que possiblement sigui això de que hi ha la capital de Geòrgia i els georgians clàssics, diríem, que viuen molt bé, no del petroli, però sí del peatge del petroli, per tant, i que viuen molt bé. Aquí hauríem d'anar a la crisi que va haver-hi entre el 1990 i el 1992. Jo recordo les Olimpíades a Barcelona, que encara es va estar pensant si Geòrgia tindria representació pròpia o no en els Jocs Olímpics de Barcelona. Per tant, curiosament, problemes que esclaten sempre que hi ha Olimpíades, perquè sempre hi ha representacions i tot això. I és el moment en què els països també, diríem, aprofiten per desfilar. Però bueno, això seria una cosa col·lateral. Però faria pensar molt en que Geòrgia aconsegueix la seva independència, però es converteix en un país molt gelós de concedir independències, eh? I per tant volen viure d'aquests privilegis i d'aquest caixa, tot el que entra a la caixa quedi repartit. Amb les imatges es veu, els ossets són una població molt empobrida, molt empobrida. Les imatges que arriben són realment, és una població agrícola, viuen en una zona molt muntanyosa. També l'únic comunicació entre Ossètia del Nord i Ossètia del Sud és un túnel, vull dir que també és una cosa bastant esperpèntica. Però jo crec que el Consell de Seguretat, Ossètia no és el problema, sinó que és, diguem-ho ben clar, i què passarà amb Iran. I per tant, això és una petita prova de la gran prova que és a Iran. S'asseuran Estats Units i amb Putin per veure què fan en allà, què permeten a Iran. Jo penso que això és com una petita prova per veure com se situen. No és si la OTAN defensarà els de Geòrgia, que jo crec que acabaran abandonats de tothom i acabaran abandonats al propi destí, eh?
Sí, perquè diguem la geoestratègia aquesta humana, vull dir, perquè un conflicte allà generalitzat entre l'OTAN i Occident contra Rússia tindria unes conseqüències catastròfiques, i vull dir, tothom sap que Putin, diguem, el valor de la vida humana per al senyor Putin és una mica com zero o menys, i llavors, clar, és molt difícil enfrontar-te a un personatge així que està disposat a enviar-te, doncs, tot el seu potencial bèl·lic, que és molt, allà a la guerra, sense cap mena de problema, pels seus, diguem, somnis imperials russos. No?
Amb una zona que ell hi vol tenir d'això, perquè és clar.
Encara falta, vull dir, el nou ordre mundial encara no està establert. Vull dir, tot el que va passar amb l'antiga Unió Soviètica, amb l'antiga Iugoslàvia, totes aquestes divisions encara trigaran anys fins a establir-se en una configuració beneficiosa pels que manen. Vull dir que els que manen, que és el gran capital, tampoc és el polític de torn. Vull dir, avui és Putin o Bush i demà serà un altre. I encara veurem moltes desgràcies fins que l'avarícia del poderós quedi satisfeta, que en principi mai haurà de quedar satisfeta.
Molt bé, hem de deixar aquest tema de moment aquí. És 4:05, hem de fer una petita pausa per la publicitat. Els nostres oients, si tenen alguna cosa a dir sobre aquest tema o el que comentàvem abans a Canal 9, si el paper de la Unió Europea i de la diplomàcia europea especialment, si creuen que està fent el ridícul o està tenint un paper poc rellevant en tot aquest conflicte entre Rússia i Geòrgia, també ens agradarà sentir-ho. Hi ha els telèfons de contacte habituals, 93-201-7474, el correu mati@catradio.cat i els missatges de text curt al 7033. Fem això, una mini pausa per la publicitat i ara mateix tornem. I de què parlarem? Home, de finançament.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Vichy Catalan es preocupa per la teva salut i investiga el metabolisme del colesterol. Vichy Catalan. Salut.
Per mi, el que és més heavy és la migdiadeta a l'estiu. Agafar el catre després de la teca i au.
A fer la becaina.
I agafar la nyonya amb aquell puntet celestial. Ara, que és molt més heavy això del premi de l'11, amb 20 milions d'euros per flipar.
Diumenge 17 d'agost arriba el premi més heavy de l'11, amb el sorteig extraordinari d'estiu. Aquest estiu serà una canya.
Brutal.
Saps això de Electro 3?
Electro què?
Electro 3.
Això del Corte Inglés?
Sí.
Amb els descomptes?
Uh-huh.
I només dura 3 dies?
Electro 3. 3 dies amb un 10% de descompte addicional en grans electrodomèstics de Bosch, Miele, Saibot i Onsen. Només fins dimecres. Només al Corte Inglés.
Vacances? Oh, i tant que sí! Amb Viatges Crisol me'n puc anar on vulgui, quan vulgui, i pagar un 10 mesos sense interessos, amb estalvis superiors al 25%.
I a més regalen una càmera digital fantàstica. Me'n vaig corrents a reservar les vacances a Viatges Crisol. Més de 40 agències a Catalunya.
Viatges Crisol, perquè les vacances són sagrades. 902-436-436. Viatges Crisol.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
25 anys.
Estarem a 2:15 del matí, som al tram final de la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. En cosa de minuts parlarem amb el portaveu de Convergència i Unió al Parlament, el senyor Oriol Pujol, que ja es troba a les nostres instal·lacions. I justament un dels temes centrals que tractarem amb el senyor Pujol és el que proposem ara als nostres tertulians, que té a veure amb aquesta famosa, no sé si dir-li, batalla del finançament o aquest embolic entre govern central i govern català, la postura de força i sobretot el creuament de paraules entre el conseller Castells i el govern central. El conseller Castells, hi ha hagut creuaments entre altres líders catalans. L'últim exemple que tenim és la resposta de la senyora de la Vega a les paraules del conseller Castells, que la sotmeto a comentari de text dels nostres tertulians. Ho farem amb aquesta tècnica avui.
Yo creo que el tiempo de las proclamas ha pasado. Las palabras deben servir para aportar soluciones y no para exacerbar las pasiones malentendidas.
Exacerbar las pasiones malentendidas.
Ah, és que té tota la raó del món, la pobra de la Vega. Que no sé, què voleu els catalans? Que es compleixi la llei al peu de la lletra? Però on s'has vist això? Què es penseu, que això és Alemanya o Finlàndia? Escolta'm, les coses van a poc, vull dir, tranquil·lament. Ja ves, l'important no és el que diu l'Estatut al peu de la lletra, sinó l'esperit, com va dir la senyora de la Vega. Cosa que tots nosaltres podem comprovar fàcilment quan ens posen una multa o anem a pagar un dia tard els nostres impostos, que també podem aduir que l'esperit de la llei no era bé aquest i de seguida te'l treuen la multa, no? O no, Pius? No t'ha passat mai?
No, mai.
Clar, és que...
No, la ironia per la ràdio a vegades costa descodificar. Sí. Suposo que s'ha descodificat ben descodificada aquesta, No, és que, perquè clar, encara hi ha a Catalunya Ràdio un tio que ha dit que no sé què.
És que clar...
Sí. Si li féssim cosa, diríem, analitzant ben bé el text, les paraules que ha dit, diu, el tiempo de las proclamas ha acabado. Les proclames no existien, era l'època de los pronunciamientos, perquè el que es feien eren pronunciamientos, que era allò de posar en crisi al govern, es fan pronunciamientos, no en proclames, però primera cosa que se li hauria de corregir. I després, és clar, lo de exacerbado, que és una cosa que els catalans se'ns ha tirat sempre encara amb la qüestió del nacionalisme, perdoneu, però hi ha una qüestió d'honor que és esto ofende, i per tant és una mica ofensiu. I és clar, sobretot si això es diu del senyor Castells, que diríem d'exacerbado no té res, perquè...
O del senyor Montilla.
Sí, o el senyor Montilla és el silenci en persona, per tant, clar, tornem al mateix, és desmesurat. Però bueno, jo penso que va bé de cara al senyor Castells, perquè justament ell deia això, ell parlava de les armes que utilitzen, i és clar, què millor per un professor que després tenir la demostració, és a dir, després s'ha demostrat el tipus de llenguatge que s'utilitza des del govern. Però ara, és clar, jo això diria... senyors PSC, PSOE, arreglin-s'ho seriosament això, perquè de moment diríem és una confrontació oral, verbal, és millor que no pas fer un grup parlamentari propi, ja suposo, però aviam quanta estona es pot aguantar aquesta cosa verbal,
A més, que és una crisi o és un enfrontament que s'està portant molt malament. Jo crec que fins i tot molt malament des del punt de vista dels interessos del PSOE, que el PP ja ha vist aquí una escletxa per atacar i ha demanat la compareixença de Zapatero. I pot tenir seriosos problemes, perquè és que el PSC l'única cosa que està demanant, em sembla a mi, és que es compleixi la llei. L'estatut és llei, és una llei orgànica, és una aprovada pel Congrés dels Diputats, és que no es pot, o sigui, com
és llei orgànica, és llei orgànica,
o sigui, com algú pot pretendre que no complir la llei no sigui important, o sigui, ho trobo important, si jo dic que l'important és l'esperit, és que al final sembla que t'estiguin prenent per tonto.
Però els del PP també se'ls hauria de fer una lliçó, sobretot a la senyora Alicia Sánchez Camacho, que ahir doncs va fer aquestes declaracions dient que, és clar, quan parlem de finançament parlem del finançament de l'Estatut, el que diu l'Estatut. Perquè, és clar, jo crec que aquesta altra fórmula que s'ha fet ara és que el finançament és una cosa i l'Estatut és una altra, això també s'ha de dir que és perniciós. Vull dir,
no, però si és que l'Estatut hi ha una proposta de finançament, que a més és molt detallada.
És aquesta la que volem.
És la proposta,
el PP també
és la proposta de consens.
Ha d'aclarir com es pot demanar un finançament i alhora tenir l'Estatut, diria...
És una oferta absurda i l'Alicia Sánchez Camacho sap.
Una crisi verbal només pot...
Verbal,
crisi només pot haver si tots dos parlen. Vull dir, si de la Vega no hagués parlat, ja no hi ha crisi verbal. Vull dir, seria, en qualsevol cas, el conseller que s'ha passat parlant. Però no seria una crisi verbal, no? I per l'altra banda, el que deies tu del PP, vull dir, jo crec que tots a una el que s'ha fet el front comú amb Convergència i el tripartit, a mi em va alegrar moltíssim, perquè ja era hora que els nostres polítics donguessin prioritat a una altra cosa que no fos el vot. Vull dir, ja era hora i tots anhelàvem que això arribés, i el PP català tenia l'oportunitat de fer el mateix, però no ho ha fet.
No pot fer-ho mai de la vida.
És que jo crec que no deixa de pensar en els vots en cap moment aquí.
S'està sentenciant quan no ho fa. Vull dir, a veure, tot aquest moviment que va haver fa poc amb el PP català era una mica a veure si el PP català podria reviure, podria revifar, podria trobar el seu lloc a la societat catalana. Però, per l'altra banda, es nega a fer-ho. Vull dir, està perdent les oportunitats. Avui dia, vull dir, en aquesta ocasió haurien d'acceptar el fer front comú sense condicions d'aquelles barates, vull dir, d'aquelles que les sabem de tota la vida i que és anar en contra i no anar a favor, no? Llavors, tu no, aquí no t'apuntes al finançament, a recolzar el finançament de Catalunya anant en contra de, sinó a favor del finançament. Vull dir, no busquem el que busquem sempre. Jo crec que han perdut una bona oportunitat.
Jo no estic d'acord amb el que deies de que per primera vegada hi havia un front comú i no es pensava en els vots. Jo crec que aquí tothom està pensant en cada moment en els seus vots, i a mi és que jo, com a ciutadana normal que sóc, a mi el que em ve al cap quan veig aquesta parafernàlia i aquestes paraules, no?, que s'accedeixen, i aleshores això és un titular, em ve la cançó de la Lupe, de Lo tuyo es puro teatro, al cap. Vull dir, no ho puc evitar, sempre em ve aquesta cançó al cap, perquè és la sensació que tinc, i ja ho he vist moltes altres vegades, he vist altres grans paraules que s'han fet titulars, que ha sigut el tema durant unes setmanes, i després allò es dilueix com si res, i allà no ha passat res. Vull dir que jo ho he vist tantes vegades com a ciutadana que em costa de creure que aquí realment hi hagi un pols polític important. Evidentment, o sigui, evidentment que d'acord amb el tema del finançament, que és inacceptable que no es vulgui complir una llei que ha estat aprovada, però això ja ho hem vist tantes vegades, no? Aquest doble rasero amb la ciutadania ja l'ha viscut tantes vegades, això que dèiem de que la multa no te la deixen de cobrar mai, però després la Constitució diu que tens dret a l'habitatge i això no t'ho compleixen mai. Vull dir que nosaltres estem tan acostumats a aquest doble rasero que a mi això ara no m'escandalitza, no em sembla que sigui la gran falta, la cosa que no havia passat mai. Vull dir, això per la ciutadania és una cosa habitual. I a mi del finançament insisteixo que el que més m'interessa és, com a ciutadana, saber on es destinarà aquest finançament, i el que m'agradaria és que, precisament, si s'aposta per la descentralització amb l'Estatut i per un model així més federal, amb el que estic d'acord, que es profunditzi en aquest sentit i que realment hi hagi un aprofundiment democràtic i que la ciutadania puguem decidir, un cop tinguem aquest finançament, com s'ha d'utilitzar aquest finançament. Aquest és el debat que a mi m'interessaria, però que em sembla que ni els polítics espanyols ni els catalans estan per la labor.
Estic amb tu, m'acabes de tirar pel terra la petita il·lusió que tenies.
Em sap greu.
Soc un il·lus, això és evident. Jo estava content, dic, és que necessitem això, ho necessitem, en sèrio. Vull dir, necessitem que els nostres polítics realment ens representin, realment representin els nostres interessos. I tot això que has dit tu és cert. A l'hora de posar-te la multa, t'esclafen, et matxaquen, et maten.
Però un dia,
a l'hora de reclamar els teus drets, doncs no cal, vull dir, ja pots esperar, no? Jo em sento fins a cert punt desprotegit com a ciutadà. Vull dir, els meus polítics, els polítics que se suposa que estan allà per cuidar-me, doncs només cuiden una cosa, que són els vots que trauran. Però ara, jo no vull perdre l'esperança del tot. Vull dir, tant de bo això fos el que jo he dit i no pas el que tu has dit.
Fent al·lusió al que has dit, Pius, has dit això, han perdut una oportunitat, referint-te al PP. Home, jo penso que han perdut una oportunitat a Catalunya, però, és clar, mantenir, diríem, l'estatut, diríem, denunciat, és la gran oportunitat espanyola. És a dir, aquí jo penso que han trobat una fórmula de dir, bueno, sí al finançament, però no a l'Estatut. Llavors el no a l'Estatut ens porta vots a la resta d'Espanya, perquè jo crec que és on te perdríem molts vots si retiressin, diríem,
el recurs
que tenen contra l'Estatut. Però en canvi llavors s'han fet una mica els simpàtics, dient, doncs, no, però amb la financiació fem fronts comú. Però jo amb això m'agradaria ser, diríem, molt taxatiu. És a dir, demanem la financiació que hi ha en l'Estatut, que és una llei orgànica.
Mm-hmm. Però això no poden dir mai perquè ho tenen recorregut.
Sí, sí.
I a més, el PP, diguem, estatal, no té tampoc una proposta de finançament alternativa. O sigui, el PP no té una proposta, perquè cadascú va pels seus interessos. Jo sí que crec, igualment, diguem, potser és que no soc tan idealista com tu, però a mi em sembla que sí que estem davant d'un pols polític important, diguem, i que aquest moment, diguem, de que la ciutadania podrem decidir on va aquest finançament, doncs això encara falta unes quantes passes. Però ara estem, jo crec, en un moment, a mi, diguem, com a persona que, diguem, escriu sobre això de la política, i estem al mes d'agost, a més a més.
A 12 d'agost concretament.
Bueno, jo sí que crec que aquest, diguem, enfrontament, o com vulgueu dir, entre el PSC i el PSOE, diguem, té un profund calat, i jo crec que, diguem, hi haurà un abans i un després, d'això que està passant ara en les relacions entre el PSC i el PSOE. Per a mi, igualment, el que em sorprèn és que jo crec que era una crisi perfectament evitable, perquè si el senyor Zapatero, des d'allà, des de Doñana, hagués sortit i hagués dit, senyors catalans, no ha sigut impossible, per les raons X, complir l'Estatut. Demano disculpes, no passeu, tranquils, que arribareu a un acord i que l'any que ve això estarà en marxa. No hagués passat res? Mm-hmm. Què? Doncs pues tothom hagués dit, vale, d'acord.
Per tant, el problema és que Zapatero està amagant-se o no està donant explicacions?
Bueno, una que no està amagant-se o no està donant explicacions, i dos, que els seus, diguem, els seus números 2-3 estan dient que no passa res per incomplir l'Estatut. Cosa que, clar, això és el que la ciutadania, jo crec, i a la classe política catalana, diguem, és el que més molesta. El senyor Castells, que entre altres coses ha de fer pagar impostos als catalans, que algú des de Madrid li digui que no passa res per incomplir una llei, doncs clar, és que l'està deixant fatal, perquè ell sí que ha de complir la llei, és la seva especialitat.
Bueno, ja se sap què s'ha de fer, no? Quan una llei és injusta o s'incompleix...
Insubmissió, no?
Caram!
Desobediència civil.
Que no s'ha de fer ni es farà.
Tancament de caixes. Pujol, tancament de caixes.
A mi les declaracions, crec que aquesta casa va ser president Pujol, que va dir que no sé què, i no s'ha de fer ni es farà. Però ja la va deixar anar. Això va sortir en una tertúlia de fa uns dies. Sí, és veritat, eh?
Sí, es va dir.
Es va dir, bé, no sé pas com acabarà tot això. El tertulià Miró està molt convençut que hi haurà un abans i un després en les relacions del PSC i el PSOE. Fa dies que estem preguntant-nos, perdó, anaves a dir...
No, quedem-nos amb la imatge bonica, si més no, el que deia el Pius, de la unitat catalana, és a dir, si més no, allò del perdut treu-ne el que puguis, que sempre diem els catalans, doncs si més no, que ens quedi la imatge aquesta de la unitat, i ara que hi haurà el senyor Oriol Pujol aquí, doncs que si podem reafirmar aquesta unitat, jo penso que és bona. Jo penso
ja li de part teva, eh?
Que, don, home, sí, pues no,
sí, una finalitat, vull dir, sense pretensions electoralistes, només per servir a Catalunya. A veure si demostren els nostres partits i els nostres polítics, home, que realment el que volen és servir.
De moment la unitat s'està mantenint, i no només és una qüestió de partits, sinó que també han intervingut agents socials i econòmics.
Sí.
Tothom hauria d'entendre, doncs, jo crec.
Deixarem passar els dies, i amb el pas dels dies descobrirem com acaba aquesta història. És l'única manera de saber-ho. Ens hem d'acomiadar. Francesc Romeu, David Miró, Pius Oliver, Cada Colau, gràcies a tots per la vostra participació a la tertúlia d'avui. Com bé ha dit en Romeu, ara mateix vindrà el senyor Oriol Pujol Ferrusola, a qui li preguntarem fins quan durarà això de la unitat. Li preguntarem si és una qüestió partidista o tacticista, si és de veritat o no.
Demanem-li que aguanti.
Que aguanti, eh?
Que aguanti.
I de part del Romeu, que aguanteu. En el cas concret de Convergència, eh? Molt bé, així li direm. Una petita pausa i ara mateix parlem amb el senyor Pujol.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.